de Vinaròs. Estar informado.
Hola, què tal? Molt bon dia, sóc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dilluns 9 de novembre i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem la mañana de COPE en el Maestrat. La nostra primera parada serà Peníscola. Passarà pels nostres micròfons l'alcalde Andrés Martínez per a parlar del projecte que se li ha presentat al president de l'Agència Valenciana de Turisme per promocionar les localitzacions on s'han rodat tot tipus de produccions a la ciutat. Martínez també ens detallarà en què consisteix el crèdit concedit pel govern central de més de 7 milions d'euros. L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, també estarà amb nosaltres. Avui ens parlarà de la possible creació d'una borsa d'habitatges socials aprofitant les vivendes que ara per ara té l'IPSA completament buides a la ciutat. Com cada dilluns repassarem l'actualitat del Peníscola Rea Mèdic i ho farem amb el nostre col·laborador José Marqués Simó. També actualitzarem les notícies nacionals i internacionals i a la tornada en parlarem de l'educació dels nostres fills amb Fàtima Redondo, que des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs avui ens acostarà un tema més que polèmic. Es tracta dels deures. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. CESIF denuncia l'aparició de llistes negres de personal a l'Ajuntament de Vinaròs. El sindicat critica que ha començat una nova campanya contra treballadors públics considerats no afins pel nou govern. CESIF diu que on més es veu és a la policia local i cita com a exemple la nova unitat rural medioambiental on la gent diu ha sigut nomenat a dit. Cas Castor. Avui havia de declarar l'imputat Manuel Escanilla, però a petició de la part s'adjorna la declaració per al proper dilluns. Demà serà el torn de Miguel Aymeric. La regidoria de Medi Ambient de Vinaròs adequa l'entorn del Molí Noguera. Es tracta d'una de les actuacions per millorar i posar en valor els paratges naturals del riu Sénia. Peníscola fa promoció de la seva oferta turística al Saló de les Famílies Nombroses, que s'ha celebrat el cap de setmana a Barcelona. Empresaris i administració acudixen a la cita amb l'objectiu de reforçar el posicionament en aquest segment on l'índex de fidelitat a les destinacions del qual és molt elevat. El Gran Hotel Peníscola ha sigut un dels establiments presents a l'esdeveniment. L'alcalde de Sant Jordi, Ivan Sánchez, aconsegueix un principi d'acord entre municipis per abordar el tema del parany. En la reunió es va decidir crear un grup de treball i seguiment del parany amb el suport dels ajuntaments i la Federació de Caça. Esports, seriós correctiu per al Peníscola Rea Mèdic que perd 4-7 a casa davant el Burela. L'entrenador Carlos Sánchez diu que la cohesió ja està sota mínims. El pròxim encontre serà contra l'Elche Futbol Sala. En futbol aquests són els resultats del cap de setmana. A regional preferent, Alcora 7, Vinaròs 0. Alcalà 1, Sant Pedro 7 i Benicarló 3, Albuixec 2. A primera regional, Sant Pedro B 2, Càlids 2. Traiguera Orpesa fou ajornat. Sant Jordi 2, Morella 0 i Rafalafena 3, Sant Mateu 4. Són les 12 i 33 minuts del matí, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 11,8 graus i la màxima situa al voltant dels 18,4. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 12,6 i una màxima de 20,2. Mentre que a Peníscola la càmera ubicada al Gran Hotel enregistra una mínima de 11,7 i una màxima de 20,2. Finalment a Morella han tingut una mínima de 10,1 i una màxima en aquests moments de 18,3. Si fem el pronòstic del temps i ens adrecem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, allà es preveu per a demà cel completament assolellat a la zona litoral. Temperatures mínimes que situaran al voltant dels 13, mentre que les màximes bregaran els 21. A l'interior, demà també lluirà el sol i les temperatures seran lleugerament més altes que les d'avui. Es situaran entre els 9 de mínima i els 20 de màxima. I temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, hi ha normalitat a tota la xarxa viària, a excepció de la P7 a Santa Madalena, on a primeres hores es circulava amb dificultat per boira. Hi ha Vinaròs i Alcalà de Xivert, també a la P7, on hi ha obres a la carretera. Són les 12 i 35 minuts del matí. Comencem. I I anem a començar la mañana de Cope en el Maestra parlant de Peñíscola, perquè es podria convertir, si ja ho és, no? una ciutat de cine, però encara més, sobretot de cara a la seva promoció turística, perquè el passat divendres l'alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, mantenia una reunió amb el secretari autonòmic de Turisme i president de l'Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer, per tal de plantejar-li la creació del projecte Peñíscola, ciutat de cine. Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Conta'ns per què li heu plantejat al president de l'Agència Valenciana de Turisme aquest projecte tan ambiciós i que d'alguna manera el que vol és que els turistes que vagin a Peñíscola puguen recórrer, no?, les diferents localitzacions que han sigut escenari de pel·lícules o de sèries.
Bueno, Peñíscola tradicionalment ha tingut un lligam clarament de cara al cinema, no només a nivell de pel·lícules, sinó, com tu has dit, a nivell de sèries, les dues últimes, Juego de Tronos i El Chiringuito de Temps. I després recordar pues, que cada racó, cada lloc on ha hagut filmacions dedicades al cinema o a les sèries, pues, volem fer un recorregut cultural, cinematogràfic de la localitat, i anem a redactar un projecte per a dinamitzar aquests racons tan espectacular, són, han hagut rodatges de cinema, i que la gent que està interessada pues, pugui pues, vindre a Peñíscola, sigui un atractiu més per a vindre a Peñíscola, i no només a l'estiu, perquè pues, això racons evidentment es poden visitar a l'hivern. És un projecte que pretén també desestacionalitzar i que el que vol és ficar en contacte al turista en el que és el record de cada pel·lícula que s'ha filmat a Peñíscola.
Vosaltres el que plantegeu són línies de col·laboració, no?, amb l'Agència Valenciana de Turisme.
Sí, plantegem línies de col·laboració, però sobretot també el projecte tindrà pues, un cost, perquè hi haurà una part gràfica, una part temàtica, pues, també es vol incorporar pues, també pues, els guies que puguen també pues, contar quina ha sigut la història lligada al cinema de la nostra localitat, de la part de senyalètica, pues, hi haurà o tindrà un cost. Ell ens ha dit que presentem el projecte, nosaltres ho teníem previst ja consignar-lo en els pressupostos del 2017, i el que tractem pues, és això, pues, col·laborar conjuntament per a que sigui pues, un motiu més de visitar el nostre municipi.
Andrés, Peñíscola és un dels municipis, si no el municipi per a nosaltres, el més important turísticament parlant de la comunitat valenciana, i recordo jo que en campanya electoral des del Partit Popular se prometia, no?, la construcció d'un centre de desenvolupament turístic. Ara li heu plantejat a Francesc Colomer precisament aquesta vella reivindicació, no?, del municipi per a tota la comarca del Maestrat.
Bueno, lo importante es que estén los cursos, que los cursos estén aquí, que estén en contacto en la formación, que el profesional pugui tindre pues, una preparació més important de cara pues, a l'atenció al públic, de cara a la recepció de visitants, de cara al turisme en general. Sí, el nostre partit prometia un CDT, que és un centre de desenvolupament turístic, que n'hi ha un en Castelló i n'hi ha altres en altres indrets de la comunitat, en el que sigui l'àmbit, i jo sé les dificultats que puguem tindre per a tal de crear nous centres, que si se'n creen de nous, pues, que nosaltres volem ser candidats a tindre'l, però per tindre pues, un potencial turístic que equivalable a tres destins, o el segon destí de platja de la comunitat valenciana, ja no només això, sinó que els centres a nivell comarcal i la formació, com dia anteriorment, és algo que, en el qual ha d'estar en contacte el professional en tot moment. Cal dir que l'èxit dels CDTs és que de cada 10 alumnes que entra a un CDT, 8 surten no només formats, sinó surten en lloc de treball, i per això nosaltres enteníem que deu de ser un dels reptes de futur a la nostra ciutat, i no només això, en el cas de que ells no tinguin previst fer nous centres, hem oferit que poder tindre pues, diverses aules, atenció al públic també a nivell administratiu, perquè la gent sàpiga i que pugui identificar que el CDT està en Peñíscola. Això és el que li hem demanat.
Alcalde, el divendres també era dia de visita per part del subdelegat del govern a la província de Castelló, de David Barelles, i s'anunciava l'aprovació per part del Ministeri d'Hisenda de l'adhesió de Peñíscola, l'Ajuntament de Peñíscola, al Fons d'Impuls Econòmic. Una bona mesura per tal de poder pal·liar aquest pagament de sentències judicials, no?
Bueno, lamentablement, durant els últims anys, l'astre de decisions que va prendre governs del PSOE en els anys 80-90 han fet que tinguem que assumir 13 milions d'euros en pagament de sentències. Va sortir un fons líquid en l'ajuda que el govern d'Espanya ha fet als municipis, ho va fer en el fons de liquidez autonòmica, però va fer també l'anticipo de diners per a pagament de factures, als quals nosaltres no ens vam acollir perquè estàvem pagant dins del període de morositat que marca el govern, que són 30 dies cada mes, però sí que, evidentment, teníem que fer front a les essències, i això minorava pues, la possibilitat de gasto corrent, minorava els serveis de la nostra població. L'any anterior, pràcticament 1 milió d'euros durant aquest exercici de 2014. Hem demanat d'aquest anticipo d'aquests diners i, donat que complíem la morositat, complíem l'estabilitat pressupostària, pues el govern ha accedit a donar-nos 2 milions d'euros pràcticament, deixar-nos, no donar-nos, en un període de carència de 2 anys.
Ojalà, no, se donaren.
Ojalà. És impossible, en un període de carència de 2 anys. Hem 10 anys per a poder tornar-los, i això fa un interès francament assequible, que rondarà l'1,3%, que va ser el de l'any passat, i jo encara entenc que podria ser menys. Quan vas a una entitat financera a nivell privat, doncs ni tan sols ens haguessin autoritzat el govern a demanar tants diners de cop, i els interessos haguessin rondat el 5%. Per tant, hem de felicitar-nos aquesta solitud, ja que dic que la van fer tots els grups polítics que representen l'Ajuntament de Peníscola, i bueno, jo crec que és una gestió francament positiva per a l'economia i per a les arques municipals, que tindrà una liquidez, una solvència econòmica que ja la tenien i està contrastat, perquè si no, no m'ho haguessin deixat. I l'Estat, el que d'alguna forma no complix les garanties que avui en dia marca el Ministeri, no deixa ni un euro, i això significa que el treball que ha fet Sandra Albiol i tot el Departament d'Intervenció, la interventora i tot el personal ha sigut francament positiu, també la col·laboració de tots els regidors que han agafat la societat com una nova forma de treballar, en la eficiència i eficàcia que els recursos, els que tenim, sense incrementar la pressió fiscal, han pogut fer, i això pues, és una gestió que no és d'un any, sinó jo diria de l'anterior legislatura, que probablement no vam poder arribar a fer tot el que ens vam plantejar, perquè d'alguna forma hem de complir en aquestes sentències que venen del passat. Una nova mesura del govern d'Espanya de Mariano Rajoy, que potser no és simpàtic, no somriu, no li diuen les coses, pues hi ha que veure que este govern té moltes dificultats, ha estat al costat dels ajuntaments i estàs en la prova.
Doncs Andrés Martínez, alcalde de Peníscola, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquestes dues notícies que són l'actualitat més immediata de la ciutat. Gràcies i bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vostès.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Et cases pròximament? A Vinaròs Nupcial trobaràs tot el que necessites per al teu dia. Serveis de fotografia i vídeo, perruqueria i estètica, restauració, pastisseria, tocaix, sabateria, joies, cotxes clàssics i moltes coses més. Hi haurà una desfilada de moda nupcial i música en directe. T'esperem a Salón Espala de Hum el 15 de novembre, d'11 a 14 i de 16 a 20 hores. Si ens visites, pots participar en el sorteig d'un cap de setmana romàntic per a dues persones. Entrada gratuïta. Vinaròs Nupcial. Tot el que necessites per al teu casament. Organitza Eventia. Col·labora Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial. Caldo casero de pollo, pescado o verduras, envase de un litro, 1,25 euros. Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa.
Seguim a la mañana de COPE en el Maestrat, ara a la ciutat de Vinaròs, perquè des de l'Ajuntament es plantegen i li plantegen a la pròpia Generalitat Valenciana la creació d'una borsa d'habitatges socials, tal com anunciava el passat divendres l'alcalde de la ciutat, Enric Pla. Enric, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Conta'ns per què ho ha anunciat, que ho han tingut una sèrie de reunions, en concret amb la Direcció Territorial d'Habitatge, per tal de plantejar-li, no?, que aquestes vivendes, que són o bé propietat dels bancs o bé que es troben en aquests moments deshabitades o propietat de la Generalitat, passen a formar part d'una borsa d'habitatges socials, no?
Bueno, jo crec que, jo ho he dit moltes vegades, i nosaltres també ho vam dir en campanya, que hi ha una anomalia de l'estat del benestar espanyol respecte a la majoria dels països europeus, que és en quant a que tots els països n'hi ha una borsa important de vivenda pública i fonamentalment de vivenda municipal, i en aquests moments, pues, en diferents conversacions que hem tingut des del principi d'esta legislatura en la consellera d'Habitatge, Maria José Salvador, que és una gran especialista en temes d'habitatge, i la nostra voluntat, pues, és arribar a gestionar un parc de lloguer social al llarg de la legislatura. Nosaltres tenim una promoció de l'IPSA de la Generalitat amb més de 40 vivendes que no estan venudes, i la voluntat de la conselleria, pues, jo crec que és arribar a un sistema de gestió, de llevar-se el pes d'aquestes vivendes que estan fora de mercat, i per als municipis que crec que vulguin participar en aquesta gestió, pues, crec que és molt important poder arribar en la situació en la que estem, en la que una bona part de la població, pues, no té accés a la vivenda, a un dret social com és aquest.
Has comentat que hi ha 40 promocions o 40 vivendes, no?, dins d'eixes...
Hi ha una promoció sense vendre apenes de 40 vivendes públiques de la Generalitat. És una VPO de protecció oficial en venda, però que avui en dia, pues, com la pròpia conselleria va reconèixer, això està fora de preus de mercat.
Clar.
I la pròpia conselleria té en altres localitats diferents vivendes, bé en la modalitat de lloguer o bé en la modalitat de venda, però que estan fora dels preus actuals del mercat. I, per tant, pues, jo crec que la voluntat de la Generalitat, i des de llavors la nostra, és arribar a un acord pel qual este parc, que seria, suposo, de la Generalitat, juntament amb el que es pugui traure dels bancs els que...
Sabeu quantes vivendes pot tindre les entitats bancàries a Vinaròs? No sé si ho heu comptabilitzat.
És difícil de saber-ho. El càlcul que han fet la nostra regidoria d'urbanisme és que en aquests moments, pues, n'hi ha unes 40 al banc Comalo, al Sareb, que després els bancs han publicat en diferents immobiliàries unes 150, es podria calcular que puguen tindre unes 3 vegades més com a mínim, però bueno, jo crec que nosaltres tenim que ser prudents. La gestió pública de vivenda tampoc és una cosa que tinga tradició a Espanya, i per tant és un tema complicat, és un regalet enverinat, però en aquests moments les administracions públiques tenen que donar resposta a una equació que és aixina de simple. N'hi ha una enorme quantitat de vivendes buides, semiacabades o sense vendre, moltes d'elles en poder d'uns bancs, als que la societat ha generosament rescatat, i per tant en aquests moments una gran part de la població que no pot accedir a un dret constitucional com és la vivenda, les institucions públiques, Generalitat, Govern central i, des de llavors, els ajuntaments tenim que donar resposta.
Enric, també rebieu la visita divendres del síndic, del portaveu a les Corts Valencianes de Podem, Antonio Montiel, que a més podíem dir que en un dia històric, no?, per a la formació, perquè s'anunciava, no?, aquest acord amb Compromís per tal de concórrer a les eleccions generals amb coalició, però a banda, no?, de l'anècdota aquesta del dia, comentar també que, bueno, li heu traslladat una sèrie de peticions, una sèrie de demandes per tal de que se puguen incloure com a esmena dins dels pressupostos de la Generalitat. Explica'ns una miqueta quines són les vostres reivindicacions.
Bueno, nosaltres i ells també ens han oferit la possibilitat de participar als pressupostos de la Generalitat a través de les demandes dels ajuntaments, que es podien canalitzar a través dels grups parlamentaris, i en aquest cas per nosaltres, pues, el grup parlamentari més germà d'una part de l'Ajuntament. I aleshores, pues, nosaltres volem traslladar la possibilitat de que algunes de les inversions que la Generalitat pugui fer, i nosaltres volem fer que siguin inversions a la vegada en infraestructures i a la vegada amb un caràcter social i obres que donen treball, i per tant, pues, estem estudiant de passar algunes d'aquestes obres. És d'un context molt general, en aquests moments de penúria, de situació de verdadera prostració econòmica en la que el Partit Popular ha deixat al País Valencià en esta nova legislatura, pues, tenim que recórrer a tot el que siga possible, programes europeus, a les diferents financiacions, i nosaltres, pues, volem poder, la possibilitat de poder introduir alguna de les nostres propostes en estos pressupostos per al pròxim any de la Generalitat.
Antonio Montiel estava precisament a la ciutat de Vinaròs per tal de llançar a nivell de Comunitat Valenciana una proposició de llei per pal·liar i reduir la pobresa energètica a la Comunitat Valenciana. Conta'ns, Enric, en què consisteix aquesta proposició.
Bueno, el tema és que durant aquests últims anys i de manera irregular les elèctriques han continuat rebent una sèrie de subvencions que estaven pensades per lo que seria l'adaptació a la competència i que ja ha passat el temps però han continuat rebent i són més de 3.600 milions d'euros i es contempla en la llei la protecció i el descompte respecte a aquelles persones que tinguin contractada una potència baixa i que facin un consum baixet, però curiosament això no s'aplica a les persones en pobresa, sinó que curiosament s'està repercutint en aquelles persones que tenen una segon vivenda on tenen contratada una baixa potència i fan un consum reduït. Aleshores, el que la proposició contempla és que a través de la gestió dels ajuntaments i de la concessió de la Generalitat es puguen establir diferents tramos de gratuïtat o de descompte en la factura energètica a les persones que estan en greu pobresa, en pobresa severa, en pobresa amb fills menuts, és a dir, en aquests moments es calcula, segons diferents observatoris, que un 19% de la població valenciana no té accés a la calefacció, a l'aigua calenta, a drets que avui en dia pues, deuen parecer en bàsics i que avui en dia molta gent no té, i per tant la idea de la proposta és que este concepte, que és novedós, però que per desgràcia és molt actual, de la pobresa energètica, les administracions contribuïsquen a pal·liar i a contribuir a que els xiquets i les persones en general pues, tinguin un accés a l'aigua calenta, a l'energia per calfar aliments, en fi, a tot el que és bàsic.
Enric Pla, alcalde de Vinaròs, moltíssimes gràcies per acostar-nos tots a aquests temes de l'actualitat vinarosenca. Gràcies i bon dia.
Bon dia, Laura, i als teus oients.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
La Viña Bodega ya está preparada para la Navidad. Lotes y regalos espectaculares. Con la mayor colección de vinos, más de 150 variedades de ginebras y nueva sección con más de 200 cervezas del mundo. Y por supuesto todo tipo de licores, destilados, cavas, champán y productos delicatessen. La Viña Bodega, en Vinaròs, Avenida Castellón. Lotes, regalos y productos gastronómicos de Navidad en La Viña Bodega.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix toda la atención. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
I seguim contant més coses a la mañana de Copen en la Maestrat. Ara anem a parlar de futbol a sala i és que el Peñíscola Rehab Mèdic va jugar partit el passat cap de setmana, concretament el passat dissabte per la tarda. Tenim amb nosaltres el nostre col·laborador en matèria esportiva, José Marqués Simó. José, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
No aixequem el cap i tornem a perdre 4-7. Sembla que el Peñíscola se li posen les coses molt complicades, no?, de cara a poder tindre alguna opció en aquesta Copa de la Lliga, no?
Sí, tot i que el Peñíscola es va adelantar al marcador amb gol de Juanqui, que ha marcat el seu gol 10 en Lliga, i va anar al descans amb 1-1, va ser en la segona part quan va canviar per complet aquest resultat. El Peñíscola va tindre alguna ocasió clara, però els gallecs no van desaprofitar i es van posar amb 5 gols de diferència. Al final van ser Mitchell i Javi Alonso els que van maquillar un poc el resultat i van marcar el tercer i quart gol. però veiem que la cosa no acaba de madurar.
A més, sembla que comença ja a veure's també un mal joc de l'equip, perquè fins ara parlàvem de que bueno, no se guanyava, però s'havia una bona actitud per part de l'equip, però ara fins i tot el propi entrenador reconeix una mica de falta de compromís, no?, per part dels jugadors. No es va veure bon partit, en definitiva.
No, la veritat és que no es va veure bon partit. L'afició ja comença a reaccionar, van xular els jugadors. Nosaltres el que volem és que ara, més que mai, que ho necessitem, que estiguéssim tots el carro, que és quan més falta ens fa, que els jugadors defensen bé la seua camiseta, que és el que han de fer, i anem a animar sí i a pitar no.
Tu quina creus que puga ser lo millor la... perquè la plantilla, si fa no fas, la mateixa que l'anterior temporada, no? Quin creus que és lo millor el problema amb el que es troben?
Jo crec que és un problema de comunicació entre els jugadors, a lo millor, que...
No
és
el
que més falta
ells.
Fa, no? I coordinació entre ells, perquè el que és entrenen molt, com bé Carlos va dir en la roda de premsa, i els jugadors treballen diàriament per a cada partit. Però és una falta de coordinació entre ells i és el que té, és una essència que li falta a l'equip per a poder rematar i guanyar els partits.
Segurament, tal com el míster va dir en la roda de premsa, la cohesió, no?, aquesta falta de cohesió és la que sembla que li està faltant al Peñíscola Rehab Medi Futbol Sala. Veurem si el pròxim encontre reviscolen i aconseguissin sumar tres nous punts que són no vitals, més que vitals, no?, per a tindre vida en esta lliga, no?, de la divisió d'honor del futbol sala. José, conta'ns contra qui s'enfrontaran els peñíscolans en la pròxima jornada.
El pròxim partit serà contra l'Elx, juguem allà en Elx, i l'únic que puc dir és que ells tenen un punt més que nosaltres, és un equip que recient ha pujat ara a divisió d'honor, i com bé va dir Carlos, nosaltres seguirem treballant, cada partit és una final, i anirem a guanyar sí o sí. Així que el divendres 13 juguem un altre partit ja més que important.
Vaig a dia, no?, per a jugar-lo. Viernes 13, que dic que vaig a dia per a jugar, no? Els que siguin supersticiosos...
Pues sí, la veritat és que el número no és el número de la bona sort, però nosaltres anem no a buscar la sort, sinó a buscar el bon resultat.
Bueno, pues d'això es tracta. José Márquez, Simó, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per contar-nos el resultat i la crònica del partit, i esperem que la pròxima setmana es puguen emportar tres punts en aquest derbi contra un altre dels equips valencians de la Lliga Nacional de Futbol Sala, com és el cas de l'Elche Futbol Sala. Gràcies i bona setmana.
Moltíssimes gràcies, Laura.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig. El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Et cases pròximament? A Vinaròs Nupcial trobaràs tot el que necessites per al teu dia. Serveis de fotografia i vídeo, perruqueria i estètica, restauració, pastisseria, tocaix, sabateria, joies, cotxes clàssics i moltes coses més. Hi haurà una desfilada de moda nupcial i música en directe. T'esperem a Salón Espala d'Hum el 15 de novembre, d'11 a 14 i de 16 a 20 hores. Si ens visites, pots participar en el sorteig d'un cap de setmana romàntic per a dues persones. Entrada gratuïta. Vinaròs Nupcial. Tot el que necessites per al teu casament. Organitza Eventia. Col·labora Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.
Cope Vinaròs també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs també en Twitter. @CopeVinaròs.
I marxem, ja que no tenim temps per a més. Recorda que te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot allò que passa a Espanya i al món. Marxem, però és de forma momentània, per tal d'actualitzar tota la informació, perquè a la 1:05 tornem a estar ací per tal de parlar de l'educació dels nostres fills amb Fàtima Redondo. Seran uns instants. Fins ara.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:05 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que t'apropa tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns minuts ens centrem en parlar de l'educació dels nostres fills, l'espai que cada setmana és possible gràcies a la col·laboració de Fàtima Redondo, que des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs ens ajuda en la tasca de ser pares. Avui et parlarem dels deures i del punt de vista de Fàtima al voltant d'aquest tema. També te recordo que a través del mail vinaros@cope.es o a través del Twitter @copevinaros ens pots fer qualsevol tipus de consulta o, per què no, proposar-li un tema per a Fàtima Redondo. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. Compromís exigeix la immediata gratuïtat de l'AP7 com a alternativa al bloqueig de l'A7 i la falta de trens de Rodalies. La formació reclama que es pugui accedir lliurement en el tram que va d'Orpesa fins a l'Hospitalet i evitar noves afeccions sobre el territori. Recorden que d'allibera l'autopista moltes de les obres de la Nacional 340 no hagueren estat necessàries i s'haguera evitat una despesa enorme de diners públics, forts impactes, expropiacions i una destrossa important del territori. El director general de Política Lingüística visita Vinaròs en l'inici dels exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, reivindica millores per a la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes. Torna el concurs del cartell de la Festa de la Carxofa. La Regidoria d'Agricultura ha publicat les bases del 17è concurs del cartell anunciador de la festa, que servirà per triar la imatge oficial d'aquesta celebració del 2016. El termini de presentació de treballs finalitza el 27 de novembre. Membres de la Corporació Municipal i treballadors de l'Ajuntament de Benicarló participen en la concentració silenciosa convocada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies arran de l'últim cas mortal de violència de gènere ocorregut ahir a Llíria. I Sheila Vicente serà la mantenedora de l'acte d'exaltació de la Fallera Major Infantil de Benicarló, no a Pegueroles. Dissabte 28 de novembre tindrà lloc el solemne acte. Fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 20,5 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 20,4, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima de 19,8. A Morella arriben fins als 20,6 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel completament assolellat. Temperatures mínimes que situaran al voltant dels 13 i màximes que bregaran els 21. A l'interior demà també lluirà el sol i les temperatures seran lleugerament més altes que les d'avui. Es situaran entre els 9 de mínima i els 20 de màxima. I temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, hi ha normalitat a tota la xarxa viària, a excepció de la P7 a Vinaròs i Alcalà de Xivert, on hi ha obres a la carretera.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
I avui anem a obrir aquesta segona part de la mañana de COPE en el Maestrat, com ve sent habitual cada dilluns, amb el nostre espai dedicat a l'educació dels nostres fills. Un espai que és possible gràcies a la col·laboració de Fàtima Redondo des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs. Fàtima, bon dia.
Bon dia i bona setmana, com sempre.
Molt bé, molt bona setmana. I avui anem a parlar de algo que no agrada gens als xiquets, com són els deures, no?
No, i alguns mestres tampoc ens agraden, eh?
Molt bé. I alguns pares tampoc.
I amors de papas i mamas tampoc.
Mira, l'altre dia parlava jo amb una xica a la porta del cole de la meva filla, de Laia.
Sí.
I me deia, ui, el año que viene Laia primària. Dic, sí. Diu, ui, ja veràs, deberes todos los días.
Bueno.
No hay manera, tengo que dedicar una hora y pico cada día con la niña para estar al lado de ella haciendo deberes.
De
o sea, que d'això anem a parlar, eh?
D'això anem a parlar i sobretot perquè està molt en l'actualitat, mm-hmm. perquè s'està fent una campanya de replegades de firmes degut a un vídeo que va penjar una mamà, que el podeu veure, és una passadeta. El que passa que, clar, ara quan el veiéssiu, la gent que no l'ha vist, perquè no l'ha vist...
Jo no l'he vist.
Val?
Sé que ho tinc pendent de veure.
Sí, molt bé. Jo te'l vaig penjar perquè el veiessis abans.
Mm.
Per què? Perquè ara quan ho veiessis l'impacte no serà el tal, no serà tant, perquè sabeu de què va. Val?
Molt bé, perquè sabem què va de deures.
Jo animo a que el veiessis, ho entreu a la pàgina change.org i poseu los deberes justos. I és un vídeo que ha fet degut una mamà, es diu Eva Bailén, d'això, que té un xiquet que està fent primària i veia que era bueno, de 2 a 3 hores diàries de deures. I sobre això va el vídeo. El que molt passa és que, clar, ara el veureu i la carn de gallina i la llagrimeta pues, possiblement no se vos posarà, però no tan fàcilment, si no sapiguésseu de què va.
Molt bé, doncs pues bueno, feina que tenim encomanada, deures per als pares, el veure aquest vídeo, i si no, al Facebook de Fàtima Redondo, que té molts adeptes,
sí.
També se pot consultar.
Sí, però ja te dic, és change.org, los deberes justos, o simplement change.org, Eva Bailén, perquè estan fent una replegada de firmes.
Molt bé. Anem a parlar primer que res de quina és l'opinió del plumier de Vinaròs al voltant del tema deures. N'hi ha que manar deures, no? Sí, en su justa medida.
Nosaltres, primera, veiem que n'hi ha una part de gent, de professionals, que són partidaris dels deures i te donen uns arguments que efectivament pues, te diuen que creen hàbit, que augmenten l'esforç, que així el xiquet entén que la vida no és fàcil i ha de tenir una disciplina, que milloren les notes, que fa xiquets més responsables, que els ensenya a organitzar-se en el temps, que és un reforç del que s'ha après durant tot el dia i que eviten el fracàs escolar. Aleshores, clar, tu llegis això i dius, bueno, pues està
sí.
Bé, no?
Mm.
Però per una altra part tens la part detractora que te diuen que estan creant desànim, que és una tasca totalment innecessària per al desenvolupament del xiquet, que a compte d'afavorir una motivació el que fan és que creen un desinterès, que estan fent un impediment i constituint un element de que no s'afavorisca unes bones relacions entre família i xiquet, que eviten i dificulten la possibilitat de fer coses diferents, com a jocs psicomotrius, treballar l'atenció, la percepció, la memòria, la intel·ligència emocional, perquè, clar, si tu tens un xiquet que ha de fer 10 multiplicacions, pues, difícilment podràs treballar en ell un conte per a treballar la ràbia, no? Per exemple.
Jo crec, vaig a mullar-me jo també, no?
Sí.
Com a mare que sóc i bueno, la meva curta experiència de moment i que encara no té afortunadament molts deures, que jo crec que a lo millor n'hi ha que fer una miqueta de deures, no una animalada,
exacte,
però
exacte.
Jugant, no?
Exacte.
Per exemple, o sigui, si te fan llegir un conte, jo per exemple l'aplico a coses nostres, de casa, suposo que és una forma més divertida de fer deures, no?
Exacte. És que és això, o sigui, des del el que està passant ara en moltes escoles és que depenem totalment de la bona voluntat del mestre. D'acord? Per què? Perquè no hi ha un consens. No es posen d'acord. Perquè si tu tens clar, pues porta un fill en aquesta escola que no fan deures, però el que està passant no és això. El que està passant és que pots tindre un xiquet a segon que ha tingut una mestra que no era partidària dels deures o tenia sentit comú i no posava tanta faena i un altre xiquet a segon també en un altre any i que té un professor que considera que s'ha de fer. Aleshores, el que passa és que depenem tota la bona voluntat. Nosaltres, des del primer, el que considerem és el sentit comú. és el sentit comú. Una cosa són recomanacions, però mai un estàs que sent concret. És a dir, no cal fer un quadernet en concret. Jo puc ensenyar al xiquet matemàtiques muntant i baixant escales o fent un supermercat i comprar. Val? Aleshores, no caldria tant fer faena perquè, i si cal, el que tu ben has dit, mai més de 30 o 45 minuts a la setmana o 4 hores setmanals, d'acord? Que és el que estan fent a molts de països europeus, que, a més, són xiquets que, segons l'informe PISA, que saps tu, que a mi no m'agrada gent, són els que van primers. Aleshores, jo crec, des del primer pensem que la tasca s'ha de fer des de l'aula i que se motiva perquè els xiquets continuen treballant. Nosaltres, durant el curs, tenim xiquets que venen després del col·le, però a les vacances, sobretot a l'estiu, jo els tinc pel matí tot el dia. Jo no poso deures. I t'asseguro que la majoria, quan tornen al dia següent, me porten algo que han fet. M'han fet un dibuix, m'han fet una redacció contant-me què els ha passat a la platja, i jo no he dit que ho facin. Val? Jo no he manat, però en canvi ho fan. I també donar moltes pistes a la família, el que tu molt ben has dit. Jo no cal llegir un conte en concret. Tu pots contar un conte, o la teua mare li pot contar un conte, i d'ahir començar a fer preguntes. I estarem treballant comprensió lectora. Podem anar pel carrer dient, mira, allí posa pastisseria. Tu veus algun digraf? D'acord? Primer haurem de saber com a adults que és un digraf, que això ho hem de saber els nostres xiquets i nosaltres moltes vegades no ho sabem.
Però sol passar.
Va, o anar mirant matrícules de cotxe i que et diga la cifra que és i ja que et faci la descomposició polinòmica, que al xiquet li la fan fer i a qualsevol del carrer jo el paro li dic fes-me esta descomposició polinòmica i no sap el que li estic preguntant. Va? Aleshores, és tenir un contacte continu en l'escola i donar pistes a les famílies per a que es puguen anar treballant sense que això es convertisca en una guerra i en algo totalment avorrit i que efectivament mai sent molt la motivació del xiquet.
També val a dir que no totes les etapes són iguals, evidentment. No podem a lo millor fer deures jugant en època ja de secundària.
No.
És a dir, clar, això tindria una aplicació més pràctica per a primària.
Per a infantil i primària. De fet, a infantil pensem que els xiquets de 3 a 5 anys se passen de 5 a o més hores a la classe. Mm. I estan sentats, escoltant i relacionant-se als altres. I pensa que els altres, això que diem, tots han de ser els teus amiguets, això és mentira. Això no se li pot dir a un xiquet. És com si jo t'hi digués que a una fàbrica, que tots els de la fàbrica han de ser els teus amiguets. O a un hospital, que tots heu de ser amiguets. Doncs no és veritat. Hi haurà companys que te cauran com una pata al cul. Val? I aleshores el xiquet també té aquesta realitat. Aleshores no és tan fàcil. Pensem que el xiquet d'infantil necessita joc lliure com el menjar. És més, jo diria que més que el menjar, però un xiquet se desenvolupa bé, ha de menjar, ha de respirar i ha de jugar. I ha de jugar i no sempre en un joc dirigiu. Però el que passa que ens han venut com a pares, molt benvenut, tots els avantatges de l'estimulació precoç. Volem que lliguen abans d'hora, volem que aprenguin anglès, volem que juguen a escacs, que munten a cavall. Aleshores, clar, davant d'això, davant d'un xiquet ple, el que estarem fent seran xiquets que quan estan tots sols diguen allò de m'avorreixo, perquè no saben jugar, no saben jugar. I després, l'altra és que moltes vegades els tanquem a casa en una maquineta i no sortim als parcs, no sortim al carrer. Ara, molts pocs xiquets veus jugant pel carrer. Aleshores, això ho hauríem de tenir en compte a infantil. I després, a primària, saber molt bé el que està passant. És a dir, aconseguir informació del xiquet, demanar-li-la, revisar nosaltres tant les llibres com les llibretes. No tant per a fer de policies, però sí per a saber el que està fent el nostre fill, que si estan comptant, si estan multiplicant, si estan restant, i preguntar-lo. Desenvolupat nosaltres un plan de deures, si és que marquen deures o estudiar, perquè efectivament tampoc és el primer, és el mateix a primer de primària que a quart. A partir de quart ja han d'estudiar una miqueta cada dia, perquè jo puc explicar molt bé els rius de la vessant mediterrània, però se'ls han de saber. Jo puc explicar i treballar molt bé les taules de multiplicar mitjançant jocs, mitjançant... però han d'estudiar. Aleshores, tenir un joc per a treballar, un joc que siga tranquil, ben il·luminat, amb tot el material necessari, ensenyar-los a planificar i elogiar sempre l'esforç. Sempre elogiar-los. Com jo diria que el deure no s'ha de, no ha de ser mai una guerra, ni entre la família, ni entre l'escola, ni entre els xiquets, i que hem de tindre molt clar que a vegades els dèficits acadèmics, és a dir, que el nostre fill no aprove tot, no és tan degut a que el xiquet no vulga, sinó que de vegades no pot, per qualsevol motiu. Aleshores, sol·licitar què està passant a l'escola, perquè difícilment podrem, jo què sé, llegir una lliçó de tres planes si el nostre xiquet una plana no l'entén. Difícilment podrà inventar una història si no sap ordenar una història en tres vinyetes.
Detrás de l'Ubaldós, en clar, definitiva, no?
Moltes vegades jo, al primer, tinc xiquets que els apunten com si pensem els pares, que és un repàs normal i corrent. És que per a fer deures, i està en quart, i jo què sé, ha de dividir, però és que el xiquet no sap restar. Aleshores, això és impossible. Això és impossible. I se queixen. Ai, és que el xiquet tenia això de divisió. Dic, pues perfecte, però jo no, no. És que aquí no estem fent deures. S'està treballant uns altres aspectes. Estem treballant el rendiment del xiquet. Per tant, una comunicació constant, perquè de vegades la feina que manen no és feina de deures, sinó és feina que no s'acaba al col·le. Aleshores, pensar i reflexionar tots, també el mestre i l'escola, de què puc fer per a que aquest xiquet m'aprofite el temps a l'aula, què puc fer per enganxar aquests xiquets amb la meva explicació, perquè moltes vegades tenim mestres que donen una dissertació magistral, se limiten a llegiu el tema i feu l'exercici 1, 2, 3. Així no motivem, així no enganxem. Aleshores, donem en compte d'això, no fer-los nosaltres els deures, això mai, perquè si no, el que passa és que a l'escola, a l'aula, el que fa el xiquet és dir, no escolto, que com després arribo a casa i ma mare m'ho explica només per mi, o tinc una professora només per mi, doncs ja m'ho diran. D'acord? Aleshores, això no ho hem de fer mai. I és a dir, entendre com a pares que no estan els deures i sí ajudar en les dificultats que tingui cada xiquet. I després, conèixer perfectament el projecte educatiu de l'escola i participar d'una manera conciliadora, des de les AMPES, les federacions, que no només estan per a fer activitats extraescolars, a més, molt mal fetes, o per a organitzar, vinga, bocadillos i el dia de la xocolata i els inflables. Una gestió de participació dins del projecte educatiu del centre que els pares tenim molt a dir. I un exemple seria pues, el que ha fet Eva Bailer, no sé, organitzar i associar-nos, reunir-nos i anar tots en un mateix camí. Perquè moltes vegades com a pares pensem, ai, total, jo què puc fer? Bueno, pues, donar un passet. Perquè si tots, jo és el que li dic als xiquets, si tots donem un passet, estarem fent camí. I si volem que canviïn les coses, i jo crec que s'ha de canviar per el bé dels nostres xiquets, perquè no només són les notes, sinó que també s'han de fomentar unes altres competències que estan marcades, a més, pel Real Decret, com és l'aprendre a aprendre, i unes competències de social i cíviques i un espírit crític en els nostres fills, això no és només notes, això no és mesurable, això s'ha de treballar d'una altra manera. Aleshores, fer una participació activa i conciliadora, sobretot.
Pues jo t'estava sentint i estava pensant, per què des de els governs no s'escolta l'opinió de gent professional com Fàtima Redondo, no? Perquè...
Ai!
Con la iglesia hemos topado, no? Que se sol dir.
Ai, Fàtima Redondo no és políticament correcta.
No, però és veritat, eh?
Així de clar, eh?
A veure, hi haurà opinions diferents, no? Una és la teua...
Ai, a més, l'opinió de Fàtima Redondo no... Hi ha molt de professional, molt més expert que jo aprenc d'ells, que estan dient el mateix. Però... anem a veure, jo el primer que considero és que l'escola ha d'estar totalment en llibertat i en autonomia de qualsevol idea, val? Aleshores, això és molt difícil. Des del segle XIX que l'escola està, lamentablement, pues, és partidària de qualsevol tipus d'ideologia. I el que no se té molt clar que a vegades educar és diferent a domesticar i a diestra. I, clar, crear gent en espírit crític... pues no és còmode, no és còmode, ni per al mestre ni per als governants.
Bueno, pues Fàtima Redondo, veurem esta setmana si manen molts deures als nostres xiquets o no, eh?
I mireu el vídeo.
I mirem el vídeo, recordem, sí. change.org,
muy bien.
Ahí,
los deberes justos,
muy bien.
O simplement Eva Bailén, que ha sigut la mamà que ha portat a terme aquesta campanya ideal.
Segur que ficarà al Google, deberes justos, en surt ja aquest vídeo que deu ser dels més vistos en els darrers dies.
Bueno, està... no se ho esperava, Aquesta mama no se ho esperava.
Bueno, pues Fàtima Redondo, moltíssimes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres. T'esperem, com sempre, el pròxim dilluns. Bona setmana.
Bona setmana.
La mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial.
Caldo casero de pollo, pescado o verduras, envase de un litro, 1,25 €.
Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
La Viña Bodega ya está preparada para la Navidad. Lotes y regalos espectaculares, con la mayor colección de vinos, más de 150 variedades de ginebras y nueva sección con más de 200 cervezas del mundo. Y por supuesto todo tipo de licores, destilados, cavas, champán y productos delicatessen. La Viña Bodega, en Vinaròs, Avenida Castellón. Lotes, regalos y productos gastronómicos de Navidad en La Viña Bodega.
Et cases pròximament? A Vinaròs Nupcial trobaràs tot el que necessites per al teu dia. Serveis de fotografia i vídeo, perruqueria i estètica, restauració, pastisseria, tocaix, sabateria, joies, cotxes clàssics i moltes coses més. Hi haurà una desfilada de moda nupcial i música en directe. T'esperem a Salón Espala de Hum el 15 de novembre, d'11 a 14 i de 16 a 20 hores. Si ens visites, pots participar en el sorteig d'un cap de setmana romàntic per a dues persones. Entrada gratuïta. Vinaròs Nupcial. Tot el que necessites per al teu casament. Organitza Eventia. Col·labora Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.
Acabant el nostre programa d'avui, no sense abans contar-te que el Parc Natural de la Serra d'Irta us convida el pròxim dissabte, dia 21 de novembre, a una caminada que porta per títol L'èxit escolar i el senderisme junts cap a Padum. Es tracta d'un itinerari pel Parc Natural i al mateix temps es dona suport al projecte de promoció de l'èxit escolar de Cruz Roja Juventud, que té com a objectiu incrementar l'èxit escolar en els nens i nenes amb dificultat social. Així que a través de la pàgina del Parc Natural de la Serra d'Irta pots inscriure't en aquesta marxa que a més és solidària. Nosaltres arribem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot allò que passa a Espanya i al món. Marxem, però tornem com sempre demà. La cita la tens a partir de les 12:30, així al 101.6 de la freqüència modulada. Fins demà, que sigueu feliços. Adeu.